Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Encara que ja fa algun temps que sembla que hem deixat enrere les mascaretes, la Comissió de Salut Pública està avaluant el seu retorn per evitar un possible caos en el sistema sanitari amb els contagis de la Covid, la grip i el virus sincitial respiratori. Per això, avui volem explorar els diferents escenaris que planteja el Ministeri de Sanitat després de que l'any passat hagués de decretar l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris en els mesos amb més incidència. El punt de partida de sanitat és aconsellar l'ús de mascareta durant tota la temporada de virus respiratoris i anar-ne endurint l'ús segons quatre escenaris de riscos en què es passaria d'estar recomanada a persones amb símptomes a valorar-se fins i tot la seva obligatorietat a les sales d'espera i urgències dels hospitals. Ara bé, hi ha diversos indicadors, com dèiem, que decideixen aquest escenari. Quatre escenaris pels quals li hem preguntat al doctor Antoni Trillà, epidemiòleg de l'Hospital Clínic.
Depenent de com estigui la situació, dos, depenent de qui sóc jo, quina edat tinc, quines malalties tinc, sóc una persona de 30 anys absolutament sana, dius, home, aquí ens ho hem de pensar bé i pot ser no tan necessari, però si sóc una persona de 80 anys i tinc que anar a algun lloc que hi ha molta gent perquè estan allà amuntegats per alguna raó o hi ha molta d'això, doncs és una situació diferent. De manera que una cosa és la consideració individual de què m'haig de protegir jo perquè tinc més risc, i l'altra cosa és la situació general. Per tant, els diferents escenaris són encara, o poden ser, i han de ser una mica difusos.
I és que des que ha arribat el fred i els virus ja estan començant a fer de les seves, ja s'han començat a vendre més mascaretes una altra vegada. Una mesura que sembla, segons afirma Rilla, que faria el seu efecte.
Jo crec que una situació amb la qual una mesura, en aquest cas l'utilització de mascaretes, sempre l'hem de tenir present, evidentment no amb la mateixa situació que quan va haver-hi la part més forta de la pandèmia del Covid, sinó perquè en determinades circumstàncies, en determinades persones i amb alguns supòsits concrets, la mascareta és un mecanisme més que pot ajudar a reduir el risc de contagi d'algunes malalties. Això està clar.
Per tant, ara caldrà esperar i veure si finalment tenim o no aquest retorn. Molt bon dia, sóc la Mar Puerto i ara és moment per la informació de serveis. Avui, pel que fa al temps, tenim el cel força nuvolat o cobert en general, sobretot al matí al quadrant nord-est, amb ja algunes clarianes de cara a aquest migdia. Fins al final del dia hi hauria precipitació feble i intermitent al vessant nord del Pirineu, tot i que a cotes mitjanes i altes podrà ser puntualment moderada i de cara al cap de setmana sembla ser que millorarà parcialment. La temperatura mínima i la màxima són avui lleugerament més baixes arreu, de manera que tenim 19 graus a Barcelona, 18 a Girona, 19 a Tarragona, 16 a Lleida i 11 a Andorra la Vella. I ara preguntem per l'estat de les carreteres a la Fina Araque. Fina, molt bon dia.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la C16, a l'altura de Guardiola de Berguedà. Hi ha un accident que talla un carril i se circula a través de pas alternatiu. Hi ha afectació viària als dos sentits de la circulació. Pel que fa als principals accessos a Barcelona, la circulació es comença a animar en aquest tram horari i destaquem circulació amb retencions a l'autopista P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en un tram de 2 quilòmetres en sentit Girona. També la B30 en aquest tram, aturades a 2 quilòmetres, també en sentit nord i per enllaçar amb la C58. En aquesta C58 observem per càmera retencions des de Montcada Reixac cap al nus de la Trinitat. També de la zona del Vallès, circulació amb molta lentitud i amb entrebancs a l'altura de Parets del Vallès, en un tram de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. Acabarem situats a les rondes, on hi ha una situació viària força complicada. La ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, hi ha 6 quilòmetres de retencions des de Via Júlia en sentit Llobregat i també aturades en diversos trams de la ronda litoral, sobretot a la zona de Sant Adrià, també en sentit Llobregat. De moment, això és tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el que t'explico ara no és cap broma. El bar del Parlament ha decidit no vendre més els famosos conguitos per tenir connotacions racistes. Segons han explicat els gestors del bar, alguns comentaris sobre el nom d'aquest producte que s'han escoltat a la barra els ha motivat finalment a prendre aquesta decisió. Però també hi ha altres interpretacions, com que el pla d'igualtat de la cambra podria estar al darrere d'aquesta decisió. Sigui com sigui, els diputats del Parlament ja no podran comprar conguitos al bar de la cambra. Surrealista és poc, Yolanda Canales.
Mesura surrealista, però que ha aixecat molt rebombori. El cert és que algú es va queixar de la connotació racista que tenia l'envoltori d'aquest producte i el gestor del bar ha decidit prendre aquesta decisió, no vendre més conguitos. I diem algú, perquè encara no està clar si tot ve d'un comentari fet per un client. Això és el que diuen des del bar. La cambra nega que la mesura tingui com a origen una decisió del propi Parlament en compliment del pla d'igualtat. Sigui com sigui, quan s'acabi l'estoc, adeu a conguitos. Hem parlat amb Gabriel Capilla, que és professor de Dret Administratiu de la Universitat Abat Oliva Seu. Diu que des del punt de vista jurídic, si es portés aquest tema als tribunals, no creu que tingués gaire recorregut. No veu la discriminació per enlloc. Més aviat, afegeix, és un tema social. Hores d'ara hi ha la pell molt fina en segons quines qüestions.
Judicialmente, yo estoy convencido si esto llega, ¿no? Hay un procedimiento específico en temas contenciosos administrativos que es de protección de derechos fundamentales. Si alguien inicia esta acción por este procedimiento judicial, y vamos, no puedo poner la mano al fuego al 100%, pero sí en gran parte, seguramente el juez entendería que no hay una connotación discriminatoria la sentencia ni ofensiva en utilizar esta marca. Desde el punto de vista social, de sensibilidad social, tal como estamos hoy en día. Bueno, es que hay sensibilidades muy diversas.
Capilla ha recordat que la marca que distribueix conguitos ja va fer uns canvis fa pocs anys, de fet, en la imatge del producte. I altres marques que han tingut acusacions al mateix de racisme o d'algun tipus de discriminació també han eliminat cançons o han fet canvis en imatges o fins i tot en la pròpia denominació del producte. Però en realitat, segons aquest professor, és el mercat que acaba castigant o no si considera que la marca en qüestió discrimina. Amb tot, aquesta decisió va en la línia d'una iniciativa que va sorgir el 2020 i on demanava als ciutadans que no es mengés conguitos perquè la bossa, l'envoltori, tenia una imatge que els seus impulsors consideraven racista.
Gràcies, Yolanda. I t'explico que a Catalunya hi ha més immigrants treballant que mai i és que cada cop en necessitarem més. La població envelleix i al mateix temps no hi ha un recanvi generacional perquè la natalitat és molt baixa i com la tendència a l'envelliment i al descens de la natalitat es preveu que s'accentuï en els propers anys, l'arribada d'immigrants cada cop serà més necessària. A dia d'avui, sense els immigrants, ens faltaria mà d'obra, sobretot als sectors que no requereixen un alt nivell de qualificació que alhora són els més precaris. Estem parlant de feines com, per exemple, la construcció, l'agricultura, l'hostaleria o les cures. I precisament l'hostaleria és ara mateix la primera sortida laboral de les persones que arriben d'un altre país de fora de la Unió Europea. Un de cada 5 migrants extracomunitaris acaba treballant a hotels, a bars o a restaurants. Els gremis d'hostaleria, a qui escoltarem d'aquí un moment, asseguren que sense immigrants no funcionarien i sobre l'aportació que fan a l'economia de Catalunya n'hem parlat a Herrera, Cope Catalunya i Andorra amb Nieves Rabassó del Col·legi d'Economistes de Catalunya i també la Yolanda Canales.
Segons un informe del Banc d'Espanya, per evitar desajustos en el mercat laboral al nostre país i per mantenir també l'estat del benestar, es necessitarien uns 25 milions d'immigrants en edat de treballar d'aquí a 25 anys. Hi ha sectors on aquests desajustos són ja ben presents, sobretot aquells que necessiten mà d'obra intensiva, com l'hostaleria, la construcció, l'agricultura, i aquí és on s'entra el debat sobre si cal flexibilitzar la regularització d'immigrants. I com pot passar això en un país on hi ha 3 milions d'aturats? Estem parlant de sectors on les condicions laborals no són les millors i on la feina és sacrificada. Ho diu la Nieves Rabassó, presidenta de la Comissió de Relacions Laborals del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
Però no tenen mano de obra, pues porque efectivamente nuestros nacionales, primero, que es que no tenemos personas para trabajar, y te pueden decir, hombre, ¿cómo en un país donde tienes casi 3 millones de parados no tienes para trabajar en estos sectores? Son sectores muy, muy sacrificados, donde los salarios, cierto es que no son muy altos y son muchas horas de trabajo. Entonces, es verdad que son unos empleos un tanto precarios y que además son también muy estacionales.
I a tot això s'ha d'afegir que Espanya té un dels índexs més baixos de natalitat, on l'envelliment de la població és més evident i d'aquí la necessitat de mà d'obra estrangera. I què passa si no arriba? Doncs que el mercat, que l'economia no funciona, com diu la Nieves Rabassó.
Pues la economía, en el momento en que nuestro sistema productivo siga siendo el mismo y nosotros no podamos cubrir de mano de obra, pues irán cerrando empresas. Es decir, en el momento en que un restaurante no pueda dar servicio a sus clientes y no pueda seguir contratando porque no encuentre, no le quedará otro remedio que cerrar. O canviar, a lo mejor, el modelo.
I com es pot resoldre aquesta situació? No és un tema fàcil d'entrada, però Rabassó ho té clar. A Espanya ens hauríem d'acostumar a la negociació.
Pienso que en España lo que nos tenemos que acostumbrar es a la negociación. Y todo lo que quede fuera de la negociación, o sea, hacerlo por real decreto o por imposición, no va a funcionar nunca. Entonces, sentémonos, no debe ser tan difícil. Sentémonos con todos los agentes sociales, patronal, sindicatos, gobierno, y yo creo que llegar a un acuerdo tampoco debe ser tan complicado, porque, entre otras cosas, para eso pagamos a nuestros políticos.
I un altre problema, diu, és que es fan reformes allunyades de la realitat social. Espanya és un país de pimes, per exemple, sobretot de petites empreses, però algunes d'aquestes normatives, diu la Nieves Rabassó, semblen pensades per a grans multinacionals que no pas per a petits empresaris amb 5 o 10 treballadors.
I de tot això, qui també té molt a dir és l'Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de Girona. Antoni, molt bon dia.
Bon dia.
Un tema realment preocupant, no?, d'aquí a uns anys. Ara ja sembla ser que comença a aflorar, no?, i sobretot comencen a sortir aquestes preocupacions, però si ens posem d'aquí a uns anys pot ser que sigui un problema real, no?
Bueno, la veritat és que històricament a Catalunya, i que és el que jo coneixo, i a Espanya, doncs el sector turístic i sobretot la restauració de l'hostaleria, doncs sempre ha estat, i en altres sectors, sempre ha estat cobert i han tingut que fer venir a fer-ho immigrants. De fet, jo soc un immigrant dels anys 70 i al 68, amb 14 anys, estava a Alicant també, que era una plaça que començava turísticament a fer un criu, a funcionar. Això és una mica la història que se va repetint, però també és veritat que ara en aquests moments tenim molts immigrants aquí a Espanya que, si no porten 3 anys, encara no tenen el permís de treball, i això per les empreses és molt complicat perquè no trobem mà d'obra, i en aquest sector és molt difícil i hem tots treballar. Ara tothom, qualsevol tipus d'empreses, ja no d'hostaleria ni de restauració, sinó de mecànics, de fusters, de tot el que... i xaires, o sigui, tots tipus de fusters, falta mà d'obra, perquè nosaltres estem a cambres de comerç també, hi ha grans patronals, i tothom té els mateixos problemes.
Des del 2002, concretament, més de 10 milions d'estrangers van arribar a Espanya, i això equival, no?, a un promig de mig milió d'entrades per any, el que posiciona precisament a Espanya com un dels països, no?, amb major immigració estrangera. Ara comentaves, no?, que tu mateix havies sigut immigrant, però clar, si parlem de xifres tan grans, no?, tindrà els seus pros i les seves contres, no? I una d'aquestes contres és el fet de que a nivell de formació aquests perfils, no?, com dèiem, no podrien complir amb les vacants de feina més especialitzades perquè no tindrien, doncs, els mateixos estudis que potser la gent d'aquí, no? Això és el que diuen les estadístiques. Hi haurà, per exemple, algun canvi per tal de solucionar això?
Sí, està claríssim. Mira, Espanya i Catalunya som, i hem sigut sempre, i això ho sabem, un país d'acollida. El que sí que està clar és que la gent que ve aquí ha de venir a treballar. El que no pot ser que vingui moltíssims milions que han vingut, i que sí que és veritat que hi ha molta gent que està sent incorporat al mercat de treball, però hi ha molta gent, inclús gent d'aquí, ja no parlo de fora, que són tots iguals, no? Que degut, doncs, a totes les ajudes socials que hi ha, que segurament que per molta gent seran necessàries, que segurament que hi ha molts tipus de complements de treball que es cobren, i bueno, tot això fa que la gent digui, bueno, jo amb això m'ho faig prou, i amb això no cal treballar, perquè li donen una subvenció, li donen aquest tipus de pagues que se donen ara, que això abans no s'havia donat. Abans la gent, quan s'anava en un país, s'anava a treballar, però anava a treballar. Ara no, ara sí, treballen al principi, després s'acullen ja a la roda nacional i, bueno, i això és el que està creant que hagi de venir cada vegada més gent, perquè molta de la gent que està aquí ja, o sigui, viu, perquè són gent definitiva, els immigrants d'ara i de tota la vida, ja gent que ve i treballa i s'acostuma i se forma bueno, el seu món, i hi ha altres que també s'ho formen, però que hi ha gent que potser amb poca cosa s'acostuma. Si amb poca cosa s'acostuma i això les administracions el van subvencionant, doncs al final deixen el mercat de treball i fan altres coses, i és el que nosaltres creiem que això s'hauria de posar una mica de veto també. Jo que aquí volem a tothom, la gent que vingui, som solidaris, però la solidaritat també té un límit, perquè si no al final no hi caprem aquí i després ningú voldrà treballar, perquè si li donen per anar tirant, doncs la gent diu, i gent que no té tantes necessitats o no se les, perquè les necessitats les creem nosaltres, les mateixes persones, no? Llavors el tema està en que jo crec que nosaltres el que hem d'estimular i hem d'explicar-li a la gent i hem de formar la gent a que aquí hem de treballar per viure millor, per pagar impostos, perquè en definitiva la gent que se subvenciona i la gent que no treballa en edat de treballar lo paguem amb els impostos. Jo aquí crec que l'estrella de tota aquesta gent és la gent que està jubilada, que ha treballat durant molts anys. Mira, jo porto treballant 56 anys i encara no m'he jubilat. Tots aquests jubilats, sí, tots aquests jubilats que ara estan, jo crec que amb aquests senyors que han fet una vida de 40, 40 i pico, el meu cas és diferent, perquè jo vull continuar, si em trobo bé i soc un tio dinàmic i, bueno, i no m'importa, i vaig començar molt aviat, no? Però hi ha gent que quan se jubilen, quan ja fan els 64, 65 anys, quan li toca, doncs haurien de tenir unes pensions dignes i unes pensions per poder treballar. En comptes de repartir molt, en comptes de repartir el diners entre molt, jo crec que la gent que ha col·laborat, que ha treballat, que porta tota una vida treballat, que no ha faltat mai a la feina, que no ha tingut intervals, que no hagi treballat, sinó que gent que porta posició als 40 i pico, 43, 44, 45 anys, 47, que és el que la gent ara se lluïda amb aquestes edats d'haver treballat aquests anys, que ja són molts anys, doncs aquesta gent se l'hauria de tractar molt bé. I a més, el que necessitem és gent que vingui aquí, que treballi, que integri, però que pagui impostos, perquè si no paguem impostos, si estem pagant subvencions, això no s'aguanta.
I tot això en un sector, el teu, no?, de l'hostaleria, Antoni, que és un dels sectors que més estrangers rep, no? O sigui, us dediqueu a un sector on teniu moltes d'aquestes persones.
Bueno, avui dia immigrants hi ha per tot. Hi ha l'agricultura, hi ha el comerç, hi ha la indústria. La gent d'aquí no sé on t'ha anat a parar. Sí que és veritat que, bueno, nosaltres hem pujat el nivell, hi ha molta gent que estudia, que ha fet altres coses, i inclús te diré més. Molts dels nostres metges i infermeres han anat fora a treballar perquè guanyen millors jornals, perquè el nivell de vida en aquest país és millor i les paguen més i tal. Ara hi ha un intercanvi de que la gent va amunt i avall, i ara tot això està, no és com quan nosaltres vam emigrar aquí, que venies, te quedaves aquí, sempre feies el mateix, vull dir, a casa, a treballar, a fer els estalvis, a comprar-te el pis, bueno, si podies un cotxe, i cada dia no faltaves a la feina. Tot això ha canviat, el món ha canviat, i també jo tot això ho entenc. Però hem de tenir en compte que el que cobren uns, o varios, o molts, sense treballar, és perquè hi ha altra gent que paga impostos i està treballant perquè ells pues vagin sobrevisquint, no? Jo ja soc solidari, ja vull fer-ho, però jo crec que haurien de, amb això s'hauria de controlar tot molt més i que les coses no funcionessin per tots igual. Vull dir, no pot ser que uns facin una cosa i els altres fem una altra.
I tu, per exemple, Antoni, al llarg de tots aquests anys que portes treballant, has notat molts canvis, tant cap a bé com a cap a malament, en el teu sector?
No, molts canvis. Jo porto entre l'hostaleria i altres empreses que he treballat, doncs porto aquests anys que te dic, no? I, bueno, això, els últims 10 o 12 anys, això s'ha, bueno, s'ha desbocat, és diferent. Abans la gent era doncs més responsable, no dic que no, ara no ho siguin. Vull dir, tu faltaves un dia a la feina i, ostres, doncs semblava com si estiguessis en falta perquè no hi havies anat i, bueno, hi havia més responsabilitat. Ara la gent, com que sap que no passa res, si tu no vas, no passa res. Te posa a baixar, a agafar la baixa, perquè és nou, són lleis que ha dictat el govern i, vale, ja les hem d'acceptar. Si aquí no podem, no posem mà, tot això ho ordenem una mica, el país no tirarà endavant, perquè això no és fàcil, no?
Doncs Antoni Escudero, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, moltes gràcies per parlar amb nosaltres sobre el teu sector, sobre la situació actual i també la de d'aquí uns anys. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara fem una breu aturada per publicitat i després et presento una nova eina per controlar en temps real el dolor dels pacients als hospitals.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía COPE, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Me voy pa'l campo, que se yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el kiwi verde granel a 3,69 euros el kilo. Hasta el 20 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Plan de Recuperación presenta el plan del Centro Aguas Nuevas.
Que nuestros alumnos de FP de Aeronáutica pudieran trabajar con aviones no tripulados propulsados por hidrógeno suena súper retador, pero ese era el plan.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Un plan que, gracias a los fondos europeos, está transformando el país y va a seguir haciéndolo. Y este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en planderecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Cuando viajes, no te dejes nada por vivir. Con Viajes del Corte Inglés y TUI Musement, completa tu viaje con visitas culturales, gastronómicas, de aventura, fotografía. Tenemos un sinfín de experiencias. Reserva ahora con hasta un 12% de descuento y sin gastos de cancelación. TUI Musement, actividades para recuerdos inolvidables con Viajes del Corte Inglés.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Carrefour vamos de promo en promo con superprecios cada día. Como el gambón, 20-30 piezas por kilo a 8 euros con 95 el kilo. O un 20% de descuento en vinos en un cupón canjeable. Solo del 17 al 20 de octubre en hipermercados, market, web y app. Carrefour. Promo, promo, promo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com anunciàvem abans de la publicitat, ara et vull parlar del mapa del dolor, una eina que s'ha vingut desenvolupant des de l'any 2016 a l'Hospital Germans Trias i Pujol per iniciativa de l'Institut Català de la Salut. Doncs bé, des d'ara aquest sistema ja està disponible a tots els centres que depenen de l'ICS per controlar el dolor dels pacients en temps real. L'Eloi Moreno t'ho explica.
Gràcies a aquesta eina, el dolor passarà a ser la cinquena constant vital. Així com l'oxigen en sang, la pressió arterial, la temperatura o la freqüència cardíaca, el dolor s'haurà de mesurar diversos cops al dia en els pacients hospitalitzats. El coordinador del panell d'experts de dolor de l'Institut Català de la Salut, Javier Medel, explica els avantatges d'aquesta eina.
En tot moment podem tenir el dolor controlat i podem fer mesures de millora en funció dels seus protocols analgèsics. És una tasca global, multidisciplinària, que volia englobar només la valoració del dolor, sinó també que estigui molt vinculada amb la pauta analgèsica de que tenen els pacients hospitalitzats.
Patricia Borroso, infermera clínica de la Unitat de Dolor Agut de l'Hospital de Can Ruti, comenta de quina manera es recullen les dades dels pacients.
Totes les dades que registren totes les infermeres de l'hospital, dels pacients que estan hospitalitzats, es volquen en un gran sistema de bases de dades i després ens generen aquest mapa del dolor.
En una sola pantalla es mostren l'estat del dolor de tots els pacients de l'hospital mitjançant unes llegendes de colors. En aquells pacients que el seu dolor és moderat o intens, són a qui primer acudeixen.
Anem a veure pròpiament què és el que ha passat, entrem a la història del pacient, analitzem quines són les possibles causes d'aquest control, d'aquest mal control del dolor i mirem quina és la pauta de tractament que porten analgèsic del dolor per veure si podem modificar, podem millorar aquest control del dolor.
El mapa del dolor va arribar com una eina analítica, però ara s'ha convertit en un instrument que permet tenir el dolor dels pacients controlat i ajuda a implementar mesures de millora amb una major eficàcia.
I cada dia milers de persones, sobretot dones, sacrifiquen el seu temps, la seva salut i el seu projecte professional per complir amb una responsabilitat silenciosa però vital, cuidar de les seves persones grans. Aquesta és la realitat de l'anomenada generació sandwich, atrapada entre la cura dels fills i la dels pares també dependents. Una generació d'entre 45 i 64 anys, gairebé sempre dones, que representa el pilar invisible de la nostra societat, gràcies al qual se sosté gran part del nostre sistema de cures. Un estudi elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona que posa sobre la taula la magnitud de les cures no remunerades, estimant que a Catalunya almenys hi ha 151.000 persones cuidadores principals de persones majors dependents, de les quals 2 de cada 3 són dones. D'aquí un moment ens donarà detalls d'aquest estudi la Carme Poveda, cap d'anàlisi de la Cambra i una de les autores de l'estudi, però a més del valor econòmic d'aquestes tasques, les conseqüències personals per la generació sandwich són molt grosses. El 64% de les dones cuidadores se senten constantment cansades i un 42% tenen problemes, a més de depressió, per ser cuidadores. El Ricard Álvarez ens ha explicat la història de la Lluïsa, que ha visitat avui Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Les dones, majorment afectades, descriuen una sensació d'esgotament físic i mental en intentar equilibrar la vida familiar, laboral i de cures. La Lluïsa ens ha explicat que abans d'arribar al moment ja va començar la preocupació.
Jo feia molt de temps que tenia molta preocupació com seria l'acabament dels meus pares, perquè considero que no estem preparats ni psicològicament ni físicament, perquè són situacions molt dures. I la vida, a poc a poc, i no te'n dones a compte, vas arribar a tot això. T'hi trobes a dintre ja. I la paraula sandwich és que ho diu perfectament, estàs al mig de tot, ¿vale? A més, a vegades hi ha algun net.
En el seu cas, es va haver de fer càrrec de les cures del seu pare, malalt terminal, i seguir estant present a la seva vida laboral i personal, i posteriorment de la seva mare, el que la va obligar a estar al capdavant de totes les decisions en dues cases.
Què vam tindre que fer? Pues buscar persones que m'ajudessin. Pues, clar, perquè jo no podia estar per la meva feina tot el dia i nit allí. Llavors teníem una persona de dia i una persona de nit, però no sempre tampoc. Així es va passant, com pots, a vegades plores i no te veuen, bueno, procures que no et veguin. Però t'has de preocupar de tot. Jo vaig preocupar que la meva mare, mentre ella pogués fer la vida tal qual la feia abans, vol dir que te l'emportaves a comprar, l'ajudaves al metge... Moltes vegades urgent, amb ambulàncies... Tu tens que estar davant de tot això, encara que tinguis una persona que t'ajudi, has d'estar davant de moltes coses.
El que més ha trobat a faltar és el recolzament psicològic.
Quan estan enterrats dins de les famílies, perquè no es poden ni moure, o dintre de les residències, jo veig que falta molta companyia psicològica, ja no dic de diners i física, que a vegades també...
I ulla aquesta recomanació final, cuida de la teva pròpia vida també.
Però sobretot s'ha de vigilar molt per la teva vida, eh? Si no, perds el camí.
L'envelliment de la població és un altre factor crític. Per a 2050 s'estima que el 30% de la població catalana serà major de 64 anys, la qual cosa implicarà una major demanda de cures i el que implicaria és elevar la despesa pública fins a un 6% del PIB.
Gràcies, Ricard. I com dèiem, tenim ara amb nosaltres a la Carme Poveda, cap d'anàlisi de la Cambra i una de les autores de l'estudi. Carme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, parlem d'un tema força complex, no? Dones, majoritàriament, no? Que entre la franja d'edat de 40 i 64 anys han de fer-se càrrec també de les cures dels pares i també dels fills. O sigui, parlem d'aquest sàndwich perquè bàsicament estan al mig, no? I no tenen sortida, diguem.
Clar, evidentment, l'estudi el que vol és posar de relleu una realitat
moltes vegades amagada, no? Que les famílies estan patint i solucionant de forma interna, i el que volem és visibilitzar aquesta realitat per compartir aquesta responsabilitat de cures amb el sector públic i amb tota la societat, no? La generació sàndwich, com deies, són fills i filles de 45 a 64 anys que la majoria treballen i que, a més, han de pues, cuidar els fills i els pares. Clar, aquesta realitat cada vegada és més estressant perquè les dones treballen. A principis de segle, les dones de 45 a 64 anys treballaven aproximadament el 50%. Avui són gairebé el 90%. És a dir, aquesta realitat social, la incorporació de la dona al mercat laboral, no ha tingut com a contrapartida un canvi en l'organització i la distribució de les cures a nivell social. I és per això que ens trobem amb aquesta realitat que moltes dones doncs, pateixen nivells d'estrès elevats, pateixen pèrdua de salut, pateixen estrès, pateixen depressió, i tota aquesta realitat l'hem de posar de manifest, l'hem de fer pública, per entre tots i totes buscar una solució diferent a la distribució de les cures entre el sector públic, el sector privat i la societat en general.
I amb el pas dels anys, no? com passarà segurament, no? I com s'estima que passi el 2050, per exemple, aquesta situació encara s'agreujarà molt més.
Clar, efectivament. D'aquí al 2050, la població de més de 80 anys, que és la que majoritàriament necessita atenció de dependència, es duplicarà. Si actualment el pressupost a Catalunya en dependència és de 1.400 milions d'euros i ja és insuficient veient les llistes d'espera que hi ha per obtenir resposta a peticions de dependència, imagineu l'any 2050, no? Doncs el que hem calculat és l'impacte en el pressupost. Només per l'efecte de l'envelliment, el canvi demogràfic, la despesa hauria d'augmentar 2,5 vegades. S'hauria de multiplicar per 2,5. Però si a sobre hi afegim un increment de la despesa per persona dependent, que és el que correspondria segons la situació que tenim actualment, aquest pressupost es multiplicaria per 4 vegades. És a dir, és una crida d'atenció important de cara als governs d'aquesta necessitat de més despesa en dependència que ja és present avui, però que serà més greu en el futur i que hem de posar una resposta, donar una solució, perquè no podem tornar a fer dependre tota la responsabilitat de les cures de les persones grans sobre les famílies i especialment sobre els fills i filles cada vegada que tenen doncs, més responsabilitats en el mercat laboral.
Uh-huh. I quines serien aquestes situacions, solucions? Perdó.
Doncs apuntem diverses. En primer lloc, calen més mesures de suport per a les persones cuidadores perquè puguin gestionar aquesta situació amb suport emocional i també amb suport de persones especialistes, perquè moltes vegades les dones s'enfronten a les cures sense també tenir un coneixement de com s'ha de cuidar a persones malaltes, estem pensant també en malalties mentals. Per altra banda, cal una major corresponsabilitat dels homes perquè no recaigui la responsabilitat de les cures únicament sobre les dones. Cal un major suport de les administracions públiques, un suport econòmic, evidentment, i també cal un canvi de mentalitat a les empreses, en els departaments de recursos humans, perquè s'associa tot el que és beneficis de la conciliació cap a tenir conciliació amb les cures de nens petits i s'associa menys amb les cures de les persones grans. Llavors, això és una realitat que, òbviament, va canviant amb l'envelliment demogràfic i les empreses doncs, han de ser més flexibles a l'hora de concedir teletreball, flexibilitat d'hores, gosses d'hores, baixes, temporals, perquè aquestes persones que han de cuidar els pares puguin doncs, acompanyar els seus pares al metge, si estan ingressats, agafar-se uns dies de permisos, és a dir, crear tota una millora en la regulació laboral que ajudi aquestes empreses a conciliar el que és la cura de les persones grans amb la seva feina sense que hagin d'abandonar o de reduir o de fer excedències indefinides, perquè això sí que perjudica, òbviament, a mitjà i al termini la seva situació econòmica.
Doncs, Carme Poveda, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per fer-nos aquest anàlisi, i esperem que la situació millori i ens doni temps a fer-ho abans del 2050, que és quan sembla ser que tot començarà a anar una mica pitjor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu un bon dia.
I a Girona, Càritas alerta que a la província hi ha un buit d'acompanyament a joves vulnerables d'entre 16 a 18 anys. L'ONG de l'Església Catòlica adverteix d'una pobresa estructural que els obliga a atendre generacions diferents d'una mateixa família, Eloi Moreno.
L'entitat ha hagut de reduir els recursos destinats als infants per poder incrementar el servei cap als joves d'entre 16 i 18 anys, un col·lectiu en desatenció. La codirectora del programa Infants, Joves i Família de Càritas a Girona, Cristina Torruella, demana més recursos per poder revertir la situació.
Almenys els que nosaltres estem atenent a dia d'avui són joves molt desemparats, que no tenen uns referents que els puguin acompanyar amb les seves necessitats actuals, no? Llavors, sí que a nivell públic cada vegada més els ajuntaments aposten per aquests espais, però amb molt pocs recursos.
Torruella explica que la desatenció a aquests joves es deu, en moltes ocasions, a les condicions laborals de les famílies.
Sí que és veritat que tenen feina, no?, les famílies que acompanyem, i hem demostrat que tenen necessitats cobertes, però clar, de quines feines parlem? De feines precàries, amb horaris doncs, una mica complicats, difícil d'acompanyar, sense molts recursos per poder acompanyar aquests joves.
Des de Càritas avisen de la pobresa estructural que hi ha en moltes famílies. Així ho explica la Maria Teresa Egea, voluntària de l'entitat.
Nois i noies que els hem tingut quan tenien 6 anys, 7 anys en el CIES a primària, que ara en tenen a la ratlla de 30 i ens porten els seus fills.
Que havien vingut?
Que els havíem tingut com a usuaris, com a participants en els projectes, s'han fet adults, han tingut fills i ara ens venen els seus fills.
El programa ha atès fins ara 766 persones i s'han fet prop de 5.400 sessions individuals i grupals. Des de l'entitat remarquen que el 70% dels usuaris han reconegut que els ha servit per millorar des d'un punt de vista emocional, social i educatiu.
I ara temps per la informació esportiva amb el nostre company Joan Batllori. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Què tal? Què ens expliques avui?
Doncs torna a la Lliga. Aquest cap de setmana a primera divisió, després d'aquesta aturada que hem tingut per partits de seleccions, el Barça té el seu partit el diumenge a les 9 de la nit, ha de rebre el Sevilla, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i hi haurà moltes novetats. Si no passa res, demanen d'entrar a la llista de convocats Gavi, Olmo i Fermín, recupera futbolistes importants Hansi Flick, i veurem què passa amb Chesney, amb el porter, que, per què no, podria ser ja titular el diumenge. De fet, ha fet unes declaracions aquest matí a TV3 dient que està preparat, que està llest ja per ocupar la porteria del Barça, que haurà de decidir l'entrenador. Demà al matí tenim al Barça també assemblea de compromissaris. Escoltarem a Joan Laporta, que va concedir una llarguíssima entrevista ahir als mitjans del club, on analitza la situació, i també a Joan Camproví, líder de Som un Clam, grup opositor, que es va presentar també ahir a la tarda. Demà a les 2 del migdia juga el seu partit a l'Espanyol, visita l'Atlètic Club a l'estadi de Sant Mamés. Manolo González ha parlat ja aquest matí, l'escoltarem. Puado està en condicions de... Puado s'ha ressentit de la seva lesió i no podrà jugar. Cabrera sí, està en condicions de jugar. Demà també a la tarda juga el Girona, rep a la Reial Societat amb 8 baixes, continua la plaga de baixes al Girona. Mitchell ha reconegut que està preocupat. En bàsquet tenim partit d'Eurolliga avui, Estrella Roja Barça. La Copa Amèrica acaba de finalitzar la setena regata, se l'han dut New Zealand, que domina per 5-2 a Ineos, i en waterpolo tenim aquesta tarda a les 7 a Sabadell la final de la Supercopa d'Europa femenina. El Sabadell rep el Pàdua.
Moltes gràcies, Joan, i ara et seguim explicant tot el que t'interessa amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Moltes gràcies.